migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, parlo molt de gust i de seguida parlarem de la qüestió que ens afecta, i molt, eh? De fet, és un informe que ja es va presentar el 2018, fins i tot penso que abans, on es deia que el 30% del personal mèdic es jubilaria en els següents 10 anys. Estem en el 2022. Això significa que ja, que ens queda res, 5-6 anys perquè aquest personal mèdic jubili. Què passa amb el relleu generacional? On està? De quina manera? Com ens afectarà? No té bona pinta, això. Parlarem de seguida amb el doctor Xavier Lleonart, que és secretari general de Metges de Catalunya, per parlar de tot això, d'aquest tema. Però abans anem a repassar com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, gràcies per la rebuda. Seguim amb temps estable a tota Catalunya. Tenim cel serè, temperatures d'hivern, han sigut fredes a primera hora, agradables aquest migdia. No hi ha canvis a la vista fins divendres. No seran canvis molt destacats, algun positiu. Tant divendres tarda com dissabte, molt poca cosa, no marxarà la sequera i les temperatures que continuaran nivells com els d'aquests dies, eh? 14 graus ara mateix a Barcelona, Tarragona i Girona, 11 a Lleida, 9 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària catalana?
Doncs mira, amb els problemes d'abans a l'autovia 2 a Òdena, direcció Barcelona, encara hi ha una retenció, hi ha un carril tallat, i a la C-17 també un autocar avariat a Canovelles, deixa un carril tallat, en aquest cas amb 3 quilòmetres de retenció. Al transport públic no tenim cap incident.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, d'entrada, que el CEO, que és el centre d'estudis com el CIS català, doncs vol fer la competència al CIS a nivell nacional, i avui ha sortit en rescat del govern de la Generalitat, en aquest cas pel model lingüístic que hi ha a les escoles, la immersió. S'ha fet pública una enquesta on el 76% dels catalans consultats defensa la immersió lingüística i un 24% no hi està gens d'acord. Entre els enquestats també un 68% dels catalanoparlants creuen que el català és una llengua amenaçada, mentre que només un 22% coincideix en aquesta percepció per part dels que són castellanoparlants, i un 58% creu que el futur del català està completament assegurat. Coneixerem detalls d'aquesta enquesta del CEO, d'aquest cop de mà que el CEO ha donat al govern en matèria lingüística, quan s'ha d'estar a punt, ja, o quan s'ha d'aplicar aquest 25% de classes en castellà a totes les escoles catalanes, i estarem també al Parlament. Aquest matí hi ha hagut enganxades polítiques entre, per exemple, entre la presidenta Laura Borràs, el president Pere Aragonès i també algun diputat de Vox. Hi ha hagut alguns intercanvis, insults inacceptables per part d'uns i altres. Al final, la presidenta del Parlament ha cridat l'atenció al diputat de Vox, Antonio Gallego, s'ha disculpat per un insult que li ha adreçat, sembla ser, al president Aragonès, quan aquest abans havia titllat el partit de Vox com un partit nazi. En fi, són batusses polítiques que es produeixen quan hi ha sessions de control i quan els àmbits, quan els ànims s'escalfen, no? Després passen coses com aquestes desagradables, perquè, evidentment, no són coses molt noticiables, s'han d'explicar, s'han de dir, quan els polítics haurien d'estar, doncs, pel que han de fer política, que arregli els problemes dels catalans, que en tenim, i molts, eh?
I uns quants, la veritat és que sí, eh?
Un piló, diria jo.
Sí, aquestes informacions i d'altres les ampliarem quan passin 20 minuts de les dues a l'informatiu migdia.
Vinga, adéu.
Carlos, una abraçada, cuida't. Fins després. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Bon migdia. Com tenim l'actualitat esportiva local?
Doncs, miri, li deixo una frase de, com aquell que diu, d'última hora, eh? Perquè ja ens han arribat aquestes declaracions de Chen Yangshen als mitjans de l'Espanyol. Hem fet una bona primera volta i aconseguirem un bon resultat aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana que l'Espanyol, recordem, juga el derbi a Cornellà contra el Futbol Club Barcelona. És l'última hora en plana futbolística on, li recordo, doncs és a punt de començar, com aquell que diu, farem 20 minuts a la roda de premsa de Ramon Terrats a Girona. Però escolti, en plana poliesportiva, miri, dos noms propis, així, d'entrada, Caral Castellet ja està a la final de Halfpipe dels Jocs Olímpics d'hivern de Beijing. Vale? És una gran notícia, amb la quarta marca de les 12 finalistes que participaran en aquesta final de Halfpipe, i Ander Mirambell, que entra a la seva disciplina, Skeleton, aquesta propera matinada. Home, els objectius d'Under en clau de resultat esportiu són, o els hem de col·locar una mica menys ambiciosos que les opcions de Caral Castellet, però aquí queda doncs el que estan fent i el que faran els nostres abanderats de l'equip espanyol en aquests Jocs Olímpics de Beijing. En plana poliesportiva, molt de bàsquet europeu. A les 6 de la tarda, Tour Telecom Joventut, Eurocup. A 8:45, Partizan de Belgrat, Andorra, Eurocup. I a les 9 de la nit, Champions FIBA, Baxi Manresa, Daru Safaka. En una jornada on, com és habitual, doncs adrecem i adreçarem avui preguntes als nostres seguidors al nostre compte de Twitter. La pregunta en blaugrana és una mica de jugar a entrenadors. Qui ha de fer de Dani Alves, recordem, sancionat diumenge al derbi? Donem quatre opcions. Dest, Mingueza, Araujo i Nico. Posant que Xavi fa una defensa de 3 i col·loca Nico de fals lateral dret. Doncs bé, opció més votada, el Yankee, Serginho Dest, 45,2%, per davant d'Araujo, Mingueza i Nico. La pregunta en blanc i blau, d'aquí uns moments la pujarem al nostre compte de Twitter, l'estem pujant ara mateix. Mr. Chen demana paciència, humilitat i confiança en el projecte. Li compreu el missatge, sí o no? Acaba de pujar l'enquesta, de moment està guanyant el no, no li compren el missatge al president, al 68,8% de copenautes.
Doncs ampliarem informació esportiva quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda a Esports Cope, amb en Joan Batllori. Cuida't, José Luis, una abraçada.
A reveure, Cruz, fins demà.
Adéu, fins demà. De seguida parlem de les jubilacions, però abans de jubilar-nos, escolta'm, hem de tenir sempre, no? Jubilats o no jubilats, hem de tenir un pes ideal, perquè invertir en pes, en salut, és invertir en salut, i això sempre és important. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola,
buenas tardes.
Muy buenos días.
Vamos a hablar de esta pauta para bajar de peso y volumen, vamos a hablar de perder estos kilos que nos sobran, vamos a hablar del plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que sí, porque con el plan 1-2-3 vamos a perder peso, vamos a bajar centímetros, vamos a eliminar esos kilitos que se nos ponen donde no queremos, en abdomen, caderas o piernas, ¿no? Y lo vamos a conseguir con el plan 1-2-3, porque ahora bajar de peso y volumen es rápido, es fácil, no son batidos, porque seguimos comiendo, es natural, a base de plantas, minerales, vitaminas y con registro sanitario, y además rápido, Cruz, 3 semanas solo.
Solo 3 semanas. Así que ya sabéis que se envían unas pautas muy sencillas, hechas por nutricionistas, sin dieta estricta. Además, es muy fácil de tomar los sobres y las cápsulas captagrasas, y no olvidemos que es apto, el plan 1-2-3 es apto para todos, incluso si eres celíaco, diabético, deportista, también, y en solo 3 semanas. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana es el momento de limpiar.
Hacemos una limpieza, pero ya aquí ya perdemos hasta 3 kilos porque bajamos el volumen y eliminamos las toxinas y tomaremos los sobres de piña.
La segunda semana es el momento del vientre plano.
Vientre plano, renovando la flora con los sobres de naranja y seguimos perdiendo kilos.
Y la tercera semana usaremos las cápsulas captagrasas.
Para seguir perdiendo kilos porque vamos a eliminar la grasa sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ya al 650-51-52-53 y además llévate gratis con el plan 1-2-3 el podómetro para que veas por tus propios ojos las calorías que quemas, más 3 infusiones detox, más la lipo, más la drena. La drena. Así que depúrate, desintoxícate y consigue bajar ya 2 tallas antes de primavera y en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Pero además, hay más cosas, Enriqueta.
Claro que sí, porque los oyentes de COPE quiero que tengan también nuestro gel caliente adelgazante que lleva masajeador con rolón incorporado, también gratis con el plan 1-2-3 para eliminar esa grasa donde esté localizada. Así que llámame el teléfono, que es fácil como el plan. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Llama ya y ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte sin compromiso por teléfono, en ese teléfono, en el 650-51-52-53. El plan 1-2-3 es económico. Te lo envían sin gastos de envío, no hay gastos de envío. Y vas a conseguir tu peso deseado en solo 3 semanas, que vas a perder de 3 a 7 kilos. 650-51-52-53. Tan fácil como el plan 1-2-3. Enriqueta.
Tan fácil, con tan buenos resultados, porque le vamos a decir adiós a esa barriguita, a ese sobrepeso. Además, vamos a controlar también los niveles de colesterol, azúcar, hipertensión, porque por fin conseguimos bajar de peso. Así que llámame, 650 51 52 53.
Enriqueta, muchísimas gracias.
A ti un patunet molt gran.
Patunets. I de seguida, precisament, parlarem de les jubilacions del personal mèdic i del relleu generacional aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Estamos en pleno centro de Madrid, en el restaurante Javelli, para conocer la historia de una familia apasionante.
Así es un equipo, es una gran familia.
La familia de Sani, que vinieron a Madrid hace 18 años, pusieron en marcha un restaurante y han hecho de su forma de vida eso, la hostelería.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Me cansé de oír mi nombre.
Doncs l'horitzó, que cada cop està més proper, cada cop hi ha massives jubilacions de metges a l'horitzó. Parlaven de que en els pròxims 5 anys es jubilaran el 20% dels metges en actiu, més que mai. I quin és el problema? El problema no és que es jubilin. És normal, no?, quan s'arriba a una edat, jubilar-se. El problema és que està en que no s'estan formant prou professionals per poder substituir-los. Quan es triga a formar un professional en medicina, un especialista? I, sobretot, un cop format, es vol quedar o vol marxar? Perquè aquí seria l'altre problema. Va, parlem d'això amb el secretari general de Metges de Catalunya, el doctor Xavier Lleonart. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Clar, jo com a ciutadà aixecava les orelles davant de tot això, perquè veig que hi ha una jubilació, però igual no hi ha un relleu. Igual tenim un problema. No, igual, no, tenim un problema.
Bé, dius que aixecaries les orelles. Jo de tu estaria molt preocupat, perquè el problema que estem percebent és que, com deies, els primers estudis, jo diria els primers estudis són d'abans de 2018, Vull dir, ja hi ha estudis demogràfics de fets per al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, jo diria d'abans. I ja alertaven que aquest horitzó de 10-15 anys doncs podia ser un punt dramàtic. El problema és que a dia d'avui la planificació que té l'administració és zero. I quan dic zero, vaig a la socarrel. És a dir, en aquests moments nosaltres estem intentant, via oficial, via el portal de la transferència, demanar el nombre i el llistat de facultatius, de metges, que hi ha en els diferents territoris, en els diferents centres, per poder tenir un mapa de demografia mèdica, i ens estan contestant que no tenen ni idea.
Però com és possible, això? Em sorprèn aquesta mancada de previsió, no? Sobretot si ets informes, estem parlant del 2018 o abans del 2018, que no es comenci a moure una mica la maquinària per parlar de futur, que ara ja és present.
La sensació és que a nivell polític els tempos són molt més curts que no pas la planificació necessària per fer això. I llavors estem en una permanent campanya electoral en la qual qui dia passa any empeny i, com diuen en castellà, que venga de trasquerré. I llavors, doncs, clar, planificar a mig termini vol dir preocupar-se ni vol dir invertir recursos, i això no és posat de bon gust per ningú, per cap polític, i per tant van demorant-ho fins que una mica és que allò de la bomba que té un temporitzador i se la van passant, i el que li toqui el segon zero, doncs li esclatarà la cara. La sensació és que estan jugant això. Si ho puc evitar, doncs a mi no em toca. I la veritat és molt preocupant i molt trist.
Perquè, clar, quan triga un professional en formar-se? Entre grau, especialitat, tal i com està marcat. Quan es trigaria en tenir un professional preparat?
Habitualment seria 6 anys de carrera. Posem, perquè en l'actualitat aquest temps també s'ha de comptar, segurament entre 1 i 2 anys de preparació de l'oposició per fer l'especialització, i després entre 4 i 5 anys d'especialització. Per tant, estem parlant de 13 anys, tranquil·lament.
Carai, i això, hauríem... Perquè ja no és només tenir especialitzats preparats, o sigui, professionals preparats, sinó que sigui atractiu professionalment. O sigui, aquesta és una altra de les coses importants a les que s'ha de parlar.
És que aquest és el segon gran problema, perquè això, en el millor dels casos, o sigui, 13 anys per tenir gent a punt per ocupar o per fer el relleu de la gent que es jubila. Però la pregunta és... I un cop els tinguis preparats, voldran fer el relleu? O s'estimaran més per creuar la frontera, que els tracten molt millor i els paguen el doble?
Mm-hmm. Doctor, què passarà quan tot això s'esclati? Perquè si ara hi ha problemes, si hi ha saturacions i hi ha estrès...
Jo crec sincerament... Mira, ho comentàvem l'altre dia, la percepció és que l'administració està plantejant la hipòtesi de que quan passi tot això de la Covid podran reconduir la situació als nivells i a les actituds i a la situació que hi havia absolutament idèntica per pandèmia. I això és un error. Això és un error, a més de gulto. Res no serà igual que abans de la pandèmia, entre altres coses perquè els professionals se'ls ha posat en evidència el tracte que reben per part de l'administració, i estem en una situació demogràfica en la qual això no és el mateix que feia 15 anys. Feia 15 anys el sentiment de la gent que acabava la seva carrera, la seva formació per grau o la seva especialitat era més poruc, era més de pertinença al territori. Ara la gent està molt més viatjada, està molt més, té menys lligams, té més sensació de ser un ciutadà del món, i per tant té molta menys recança en formar-se allà on sigui, exercir allà on sigui i seguir tenint les arrels a un cop d'avió en lloc d'un cop de cotxe. I per tant la situació en cap cas serà igual que abans de la pandèmia, sinó que si l'administració pensa que això tornarà a ser igual, farà un error de molt de bulto.
Aquesta és la situació que comencem a tenir i que tot apunta que anem cap aquí. No és realment... No és alentador tot això, Doctor Xavier Leonard, secretari general de Metges de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Doncs a vosaltres, a la vostra disposició.
I aquesta és la situació. Fa por, si pensem, o ens fem la pregunta, per exemple, amb aquestes jubilacions i tal com estem, els CAPs tornaran a funcionar normalment? Doncs ja la resposta és no. Ja no és una qüestió només de jubilacions, sinó que és una qüestió que està enllaçada directament amb la teleassistència, que és el que comentava el doctor. Tot això, no sé si anem cap a viure. No. Tot s'ha de veure, Tot s'ha de veure, i sobretot, aquesta implantació de la teleassistència als CAPs o a la sanitat, ostres, si girem al CAP, tenim un cas de digitalització que no està funcionant del tot bé i deixa gent fora del sistema. Em refereixo als bancs, em refereixo als caixers, a la desaparició dels caixers. Us imagineu tot això aplicat a la sanitat? Doncs igual també es quedaria molta gent fora del sistema. Bé, després parlarem de la T-Mobilitat, una de les qüestions d'aquestes que està enquistada. Per què? Doncs perquè la T-Mobilitat és un projecte que va néixer i que està en proves, però que encara no funciona. De fet, tant que la T-Mobilitat té el perill de néixer obsoleta. El perill de néixer que ja no què. De seguida en parlem a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93-490-2629 o en gracare.com.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest, tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés, válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Arriba el derbi amb sensacions oposades. Al Barça, positives. A l'Espanyol, negatives. Però cada derbi és diferent i ho viurem amb la passió de sempre.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de les 9, Espanyol-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Tomás Guas.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. En la ràdio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los estudios señalan que la gran mayoría de las amistades que mantenemos de adultos, en realidad, las hemos forjado durante la infancia. ¿Por qué son esas las primeras, no? Las más duraderas. ¿Qué es lo que nos lleva?
Cuando somos pequeños, no prejuzgamos a los otros niños. Entonces, somos capaces de interactuar con cualquier crío.
Los viejos mitos, por ejemplo, griegos o los mitos romanos, siguen funcionando.
Primero porque son eternos y son como todas las historias. Los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda d'aquest dimecres, dia 9 de febrer. Parlem de transport públic. Si volem un medi ambient, o si volem reduir les emissions de CO2 dels vehicles, sobretot a grans concentracions urbanes, com pot ser l'àrea metropolitana de Barcelona, hem de promocionar el transport públic. Hem de tenir un transport públic efectiu, un transport públic assequible, un transport públic de qualitat i, sobretot, seduir l'usuari perquè no agafi el cotxe amb la freqüència. No sé, el cas és que la T-Mobilitat neixia amb un d'aquests objectius, no? Fer una revolució tarifària, una revolució en qüestions de targeta de mobilitat arreu de Catalunya. Les primeres estava fent l'àrea metropolitana de Barcelona, però és que porten ja un munt de temps. La T-Mobilitat té el perill de néixer ja obsoleta. Parlem d'això amb la secretària de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, la Gina Montesinos, que la tenim al telèfon. Gina, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Gina. Clar, tenim un problema. Tots volem un transport públic assequible, un transport públic eficient, un transport públic que tingui una freqüència adequada que dissuadeixi de l'ús del cotxe per moltes coses, no? Però, clar, la T-Mobilitat era una d'aquestes peces claus que ajudaria a tot això, però... Què passa? Per què hi ha tants de problemes per posar-la en marxa?
Doncs mira, realment, per poder saber exactament què és el que ha passat, s'hauria d'anar directament al gestor. Hi ha diversos motius. Un dels principals és que aquesta targeta, aquesta T-Mobilitat, tenia una intenció molt clara, que era revolucionar el sistema tarifari. Tant a nivell de que, per una banda, s'havia d'implementar un sistema que beneficiés a l'usuari perquè escolliria la millor tarifa en funció de quilometratges o quelcom semblant, i, per l'altra banda, perquè suposaria una nova tecnologia, no? Que en el seu moment era una revolució, que ara ja potser és una targeta, una tecnologia que ja hem vist en més d'un lloc i, per tant, ja no és tan revolucionària. Pateix un problema que, igual, aquesta targeta arriba ja mig obsoleta. I, a més, havia de ser un títol que unifiqués la tarifació de tot Catalunya. Això estem parlant del que havia de ser,
D'acord. El que havia de ser és una tecnologia puntera i revolucionària que, igual, quan arribi, ja està obsoleta directament.
Exacte, és a dir, el que pot arribar a passar és que aquesta tecnologia, que en un principi no es va plantejar una targeta digital, o que podies tenir en el mòbil, el plàstic, el xip, molt bé, clar, això fa uns anys enrere... Ostres, era una cosa gairebé no vista. Avui dia, targetes d'aquest estil ja en trobem per tot arreu, i si en seguim demorant gaire més, ja les trobarem per qualsevol lloc. El que ha passat també és que, clar, aquí estem parlant que de tot Catalunya hem acabat fent una prova pilot que només agafa un petit raconet, que seria, en aquest cas, la primera corona de Barcelona. Per tant, ja estem fent una prova molt més diminuta. I, a més, sobretot i molt important, el tema de la revolució tarifària no s'ha tingut en compte. Comprenem que és complicat, i aquí és on hi ha la complicació més gran, potser, no? A nivell tecnològic. S'ha tingut una mica massa d'allò d'esperar massa, potser, de la tecnologia, i jo crec que, bé, des de la PTT creiem que aquí és on ens hem trobat amb el principal inconvenient, realment amb un problema de software o de que la tecnologia encara potser no arriba a això. A nivell europeu, una targeta d'aquest estil, com a tal, que agafi tant de territori, que a més sigui única tarifa per tot arreu, que a més et compti la millor tarifa per cada persona, tan gran encara no s'ha vist. Per tant, estem parlant d'això, d'aquesta tecnologia. És possible que sigui difícil d'implementar, i aquí és on hi ha un dels grans entrebancs.
Clar, de fet, els socis financers estan una mica ja farts de tot això. Fins i tot CaixaBank ja va amenaçar la passada tardor de sortir-se del projecte, ja d'abandonar aquest projecte, segurament moguda per aquests motius que estàs dient, no? Perquè veu que la cosa, primer, que no avança, i segon, que igual ja neix per morir directament.
Bé, no, això jo crec que no, per morir tampoc, perquè al final s'està implementant. Per tant, ja hem fet un pas endavant. Canviar del cartró obsolet al plàstic ja és un pas, perquè a més estem veient aquests dies, no?, que el cartró també suposa una inversió en aquest tipus de títols, i que a més el cartró, per exemple, en el cas de T-Joves o en el cas de T-Usuals, quan perds un títol per qualsevol motiu, no pots reclamar la devolució d'aquest títol, o que almenys t'abonin la part proporcional, o simplement restaurar. En canvi, la T-Mobilitat, això sí que ho tindrem. Per tant, ja seran uns avenços, ja serà un altre tipus de visibilització de la tarifa. Clar, això morir no morirà. Ara, cal fer apostes decidides i cal començar a aplicar allò que necessitem, que comença per ampliar les zones d'aplicació de la T-Mobilitat, que actualment és la primera corona, però això ha d'augmentar. Ha d'arribar a ser una targeta, com hem dit, per tot Catalunya. Òbviament no ho tindrem d'aquí dos mesos, està clar, però sí que hem d'anar avançant, posem-li, doncs d'aquí un any hauríem de tenir-la com a mínim per tota l'àrea metropolitana, i a poc anar avançant. Igualment, seguir investigant i buscant la manera per fer la revolució tarifària. És cert que ja vam començar a tirar cap a les tarifes planes amb la T-Usual. Tenim per 40 euros viatges il·limitats a la zona que decidim. Però clar, el problema que tenim ara és que anem amb 5 targetes a la butxaca. Clar. Perquè clar, jo tinc la meva T-Uso a la zona 1 de Barcelona, que és on jo resideixo, però jo tinc la meva T-Casual per anar-me'n fins al meu poble. I després, si me'n vull anar a Tarragona, necessito, per moure'm allà, una altra targeta. I així suma i sigue.
I tan difícil era posar una aplicació de mòbil per fer tot això?
Aquí, mira, jo de temes d'aplicacions sí que realment no ho conec. Jo crec que aquí el que s'han trobat ha fet que hi ha hagut una ambició, potser es pensaven que això seria molt més fàcil del que realment ha acabat fent. Les aplicacions de mòbil, sobretot quan hem de tractar disminuint el nivell d'exigència. Primer havia de ser una cosa superrevolucionària i a poc a poc s'ha hagut d'anar retallant. Clar, aquestes retallades entenc que també és allò que es va trobant a l'aplicació. Si primer demanes una cosa, posteriorment has de canviar-ho perquè es demana una altra perquè allò no s'ha pogut aplicar i així successivament. Clar. Ara, tant com què és el que ha passat exactament amb l'aplicació o per què no s'ha pogut replicar l'aplicació que hi ha en altres llocs, aquí sí que no et sabria donar una resposta. A poc a poc i anirem arribant.
Doncs, Gina Montesinos, secretària de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Què voleu que digui? És que és molt difícil entendre a vegades aquestes coses. I ara, igual, pensem en com fer servir les coses. Segurament la tecnologia no és la que tocaria, però igual una aplicació de mòbil serviria. Tenim totes les dades sensibles al mòbil, tenim el CatSalut, tenim el banc, tenim tot, el mòbil. Una aplicació de mòbil, desenvolupar-la amb tecnologia seria molt difícil. Pregunto, igual és el pas següent, segurament, en el que s'hauria de pensar. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlarem d'una altra qüestió també preocupant. Possiblement a Catalunya el problema no és tan greu com a la resta d'Espanya. Em refereixo a l'Espanya buida. També tenim una Catalunya buida, eh? Però l'Espanya buida, ja sabeu que sense colors polítics, diferents ajuntaments s'han ajuntat per tenir veu al Parlament, al Congrés dels Diputats. A Catalunya passa tres quarts del mateix. Tot i que tenir el problema, si el comparem amb la resta del país, no és tan greu. Però sí que parlarem d'aquesta Catalunya buida i de la sortida que pot tenir. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafa?
Nos llegó un mensaje por la tarde, nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra a través...
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto, alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
Van muy por delante. Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural. Parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno, con una absorción superior al 95%. Y Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo bajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicada el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijeras que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidantes, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen esos sostén. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno, de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural, al 91446000, 91446000, o en la web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És una cançó d'aquelles immortals de Culture Club, d'aquelles que no moriran mai, mai, mai. I per no morir mai, 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 no sé si és un tema més adient per parlar de la Catalunya buida. El cas és que possiblement el problema aquí a Catalunya no és tan greu com a la resta d'Espanya, però és igual, ara ho preguntarem. Preguntarem a la professora del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, l'Àgata Colomer. Àgata, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, benvinguda. Merci. Què tal?
Aquests dies sentíem que hi havia una associació tant de pobles, de municipis a Catalunya, independentment del seu color polític, com d'Espanya també, que s'ajunten per tenir una veu, una força política a l'hora de resoldre el problema que tenen de despoblament. A Catalunya és molt greu el problema de despoblament que tenim?
No, sí que hi ha un problema evident de que algunes comarques perden població, però sí que és veritat que és una tendència que s'ha revertit en aquests darrers anys, però tot això ja, encara existeixen algunes comarques amb pèrdua continua de població. Llavors, sí que hi ha un problema, però ni molt menys és de magnitud d'altres llocs, se'n van a altres llocs.
O sigui, tenim un problema de despoblament, però s'ha frenat. Però aquesta frenada de despoblament, per exemple, concretament a Catalunya, és una qüestió també de qüestions pandèmiques, que la pandèmia ho ha frenat tot una mica?
No, sí que és veritat que en termes de teletreball, doncs hi ha hagut una petita tendència a tornar a poblar aquesta zona rural, però clar, no és ni molt menys el volum necessari, no?, que es necessita perquè aquests territoris que tenen aquesta tendència de despoblament, doncs tornin a recuperar aquest dinamisme. Tot ajuda, això està clar, però no és la solució aquest despoblament.
Quines serien les solucions? Per on passaria frenar, no només frenar el despoblament, sinó fer un repoblament, per un relleu generacional, per podem definir-ho així? Per on hauria de passar?
Clar, jo crec que hauria de passar per dos eixos bàsics. Per un costat tenim que hi ha, fora el que és l'àrea metropolitana i les ciutats mitjanes, hi ha un greu dèficit d'infraestructures i de transport públic. Si mirem Google Maps, doncs, per anar de Puigcerdà a Viella, que són 170 quilòmetres, tardem 8 hores en transport públic, passant per Barcelona. En canvi, si fem Puigcerdà a Barcelona, en transport públic són 3 hores, que també ja és. Per tant, vol dir que tenim un sistema d'infraestructures dissenyat molt en funció de l'àrea metropolitana de Barcelona i no dissenyat per una connectivitat més intercomarcal, més potenciant aquestes capitals de comarca i el seu territori del voltant.
És a dir, molt centralista. La cosa és molt centralista, sí, en aquest cas.
Sí, vindria a ser una mica això. Llavors, clar, abans s'havia arribat a parlar de la Barcelona dels 15 minuts que podries anar amb 15 minuts, per dissenyar una ciutat que en 15 minuts poguessis anar d'una ciutat a l'altra. Després es parlava de la Catalunya als 45 minuts, de connectar aquestes ciutats mitjanes en 45 minuts de Barcelona, i jo penso, i per què no pensem en Catalunya que es puguis connectar a les comarques en 15-30 minuts? Sí que és evident que hi ha llocs on l'orografia això no ho permet, no? Però no es pensa de cara a aquest territori que tenim al rere país, no? A l'hora de planificar aquestes infraestructures i aquesta mobilitat. Llavors, jo crec que hi hauria un altre eix, que seria la incentivació econòmica d'aquest mateix territori, no? Si la gent marxa d'aquests territoris és perquè no hi ha ofertes laborals i no hi ha riquesa. Potser, si incentives la riquesa territorial dels territoris, segurament passarem per incentivar tot el que és el sector primari altra vegada. A partir d'aquí, portant més gent, la mateixa gent genera aquest dinamisme econòmic.
És a dir, és una qüestió bàsicament d'una emprenedoria econòmica per donar sostenibilitat de comunicacions i de serveis bàsics, perquè, clar, jo suposo que aquest model de comunicació centralista al que feia referència és una qüestió també que fins ara tot el pes màxim, el principal pes demogràfic i econòmic residia a l'àrea metropolitana de Barcelona, però possiblement tot això, aquest punt, aquest relep, vagi canviant de mica en mica i vagi vertebrant el territori tal com tu dius.
Perdona, no t'he sentit
bé,
la pregunta.
Sí, no, et dic que fins ara tot això, tota aquesta vertebració més centralista cap a l'àrea metropolitana segurament era una qüestió tant de pes econòmic en el territori com sí, demogràfic, no? Que té un cert sentit. Però, clar, possiblement veient des del punt de vista que fins ara hem tingut i amb aquest desplomament, fins i tot estem a temps de canviar tota aquesta estructura i vertebrar-ho d'una altra manera.
Sí, sí, està clar que sí que estàs a temps, i a més es veu evident des de que hi ha hagut la pandèmia, doncs, que la gent també té ganes d'anar a viure en entorns menys urbanitzats. Per tant, amb la qual cosa sí que hi ha temps de rebatir. L'únic que caldria potser és donar la màxima facilitat i prioritzar l'accessibilitat en aquests espais per tal de que la gent pugui instal·lar-se i tingui de forma raonable, tampoc no en el 100%, les mateixes facilitats que viure en un entorn rural que viure en un entorn més urbanitzat.
Doncs, Àgata Colomer, professora del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I així estem. És una qüestió de... Segurament la tecnologia aquí ens servirà molt, la fibra òptica, el desplegament d'internet, això és la base, i els serveis. Sense serveis no podem intentar que això, el despoblament, passi. Tot passa pels serveis, eh? De seguida parlarem de la camilla de les dues de la tarda, de la necessitat de sentir-se segur. Parlarem... és un instint humà, en aquest cas, eh? Parlem amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650 51 52 53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650 51 52 53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena más 5 parches reductores gratis con tu plan 123. Llámame 650 51 52 53.
Con el plan 123 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650 51 53. 52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Puede que no te haga falta nada.
Necessitat de sentir-se segurs en els éssers humans. Entenem que, i per començar, existeix un gràfic que sobre les necessitats humanes, i aquí és on es veu que on estaria aquesta necessitat de sentir-se segur. Però saludem a la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Marta, com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Miguel.
Bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Bienvenida, gracias. Como siempre. Oye, ¿en qué lugar de ese gráfico, esa pirámide, está esa necesidad, ese instinto de sentirse seguro?
Bueno, pues mira, esa pirámide, que es un gráfico que ideó un psicólogo llamado Maslow, Abraham Maslow, que se utiliza mucho para casi todo, porque es una donde él clasifica las necesidades humanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la necesidad de sentirse, porque al final es un sentimiento, la seguridad. Tú tienes que tener seguridad para todo en la vida. Si no tienes seguridad, no te sientes seguro, no haces nada bien. O por lo menos lo haces con mucho temor. Entonces, la necesidad de seguridad pues está en el segundo nivel, ¿eh? El primer nivel estaría en las necesidades fisiológicas, que son las de respirar, alimentarse y descansar. Todo esto lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que a veces no le damos valor, ¿eh? Pero es importante respirar, alimentarse y descansar, uh-huh, ¿eh? Para seguir adelante. Entonces, las necesidades de seguridad es el segundo nivel, ¿eh? Imaginemos la pirámide, pues la segunda parte dividiéndola.
Pues es muy importante, ¿eh?
Hombre, importantísimo, ¿eh? Porque si tú no tienes seguridad física y seguridad de recursos económicos, de salud y familiar, porque al final la seguridad familiar te crea los pilares de la personalidad. Tú si tienes un entorno en el que te asientas, tú tienes seguridad. Y tienes seguridad para trabajar. Si no tienes dinero, tienes seguridad para poder obtener dinero. Tienes seguridad para poder estar mejor. Porque cuando uno se siente inseguro, se siente con miedos y temeroso, ¿eh? En medio de la pirámide estaría la necesidad de afiliación, que es también otra consecuencia de la seguridad. Porque claro, vamos subiendo, pero claro, todo refuerza. Un nivel refuerza al otro, ¿no? Entonces, la necesidad de filiación que el individuo necesita para pertenecer a un grupo de amigos, a recibir afecto y tener intimidad sexual, ¿no? De intimidad con tu pareja, con gente, con la persona con la que tú sintonizas. Entonces, eso es importante tenerlo pues muy muy en cuenta y tenerlo, además, sentirlo. ¿Mm? La necesidad de reconocimiento, eso te da seguridad también. Si a ti te reconocen, Tú estás trabajando en un sitio, si te reconocen como tal, como que eres un buen profesional, como que lo haces...
Un reconocimiento laboral, en este caso, sí.
Claro, bueno, pero es una necesidad de reconocimiento. El reconocimiento, ten en cuenta que estamos más tiempo trabajando que con los amigos y la familia, ¿eh? Porque pasamos muchas horas trabajando, pasamos muchas horas con los compañeros de trabajo. Bueno, ahora mucha gente dirá, bueno, sí, pero yo estoy en casa y lo hago en remoto. Vale, pero es igual, el contacto lo tienes, aunque sea en remoto lo tienes, ¿eh? Entonces, el reconocimiento de eso te da una estima, la autoestima, nos crece la autoestima, porque eso nos da la confianza, la seguridad, nos da confianza en uno mismo y en lo que uno está haciendo, que es, al fin y al cabo, lo que uno hace es un poco el demostrar y el plasmar o materializar lo que es el talento de cada uno. Si tú, a ti te dicen, te dan un cometido y tú haces ese trabajo y tú lo haces lo mejor posible, tú vuelcas ahí tu talento. Entonces, si tú lo haces bien y te lo reconocen, te da esa seguridad para seguir adelante, para vivir una vida pues mucho más feliz. Que, bueno, parecerá a lo mejor un poco romántico y un poco, pero es así. Es el cuidar una independencia, que es una capacidad de actuar, una toma de decisiones, porque si tú tienes seguridad, la toma de decisiones siempre será, valga la redundancia, más segura. ¿A que sí? Tú te sentirás seguro. Cuando tú tomas una decisión y tú estás seguro de lo que haces, estás seguro de tu formación, de tu manera de ser, eso lo, dices, bueno, me puedo equivocar, pero seguro que tendrá más posibilidades de que lo haga bien que mal, ¿no?
Sí, depende también mucho de la personalidad, ¿no? Del entorno, de lo que te puedan apoyar o no, porque por muy seguro que puedas estar de las cosas, si todo el mundo de tu alrededor te va diciendo que no y te van minando,
claro,
pues...
Claro, eso es la inseguridad. Esto, hay gente que tiene inseguridad, claro. Lo bueno es que es verdad, porque todos cometemos errores, todos no hacemos las cosas perfectamente bien, porque eso también nos ayuda a crecer y a que nuestra seguridad se reafirme. Uh-huh. Entonces, los logros son pues esas aportaciones positivas que nosotros vamos adquiriendo y agregando valor a nuestra propia vida y a nuestro entorno y a nuestra manera de hacer. Entonces eso es bueno, eso nos da seguridad también, el aprecio de los demás. Todo el mundo necesitamos el aprecio, necesitamos, que es un poco lo mismo del reconocimiento, ¿no? Aprecio, reconocimiento, y luego pues eso nos da la dignidad, ¿no? Esa referencia de valor inherente en el ser humano, que por el hecho de serlo pues es un poco racional y dotado de libertad. Si tú tienes dignidad, tú eres libre. Cuanto más dignidad, más aprecio y más logros tengas, más seguro te sientes y más libre eres. Porque luego eso que nos ayuda a alcanzar la libertad. Evidentemente, la libertad en todo lo que lo libre que podamos ser los seres humanos, tal cual la sociedad que tenemos, ¿no?
Pero efectivamente.
Bueno. Ese pequeño espacio, esa pequeña cuota que nosotros tenemos de poder decidir, si nosotros tenemos una capacidad de decisión en tu casa, por ejemplo, ya no digo en el trabajo, en tu casa, por ejemplo, pues a lo mejor a tus hijos dices, mira, esto lo hacemos así, tú eres el que decides y el que libremente decides para que hagan algo que es en pos de su libertad también, porque al final es un poco la misma espiral, ¿no? Entonces, hay ejemplos, pues la estabilidad laboral es un elemento importantísimo para tener seguridad personal, ¿eh? ¿Quién no tiene esa inseguridad? Cuando no tienes la gente que no tiene un contrato fijo, pues a lo mejor tiene una inestabilidad. Eso te produce una inseguridad. Pero tener un hogar, evidentemente, es que son cosas bastante obvias y bastante evidentes, ¿no? La seguridad, eso no es la seguridad física. La seguridad física, ¿quién no quiere tener seguridad física? ¿Quién no quiere salir a la calle sin temor a estar mirando a ver si te van a atracar o te van a
sí,
ver
sí.
a alguien sospechoso de esa seguridad también crea, forma parte de tu seguridad personal y tu seguridad emocional y el sentimiento ese. La seguridad mental, ¿no? El individuo, lo que el individuo tiene controlado pues desde el punto de vista de mental de tu estructura, de tus objetivos en la vida, porque eso es importante. Cuando tenemos esa seguridad y esa reafirmación, cuando nosotros hemos conseguido algunos objetivos que nos hemos planteado al principio de la vida,
claro.
Y a lo largo de la vida.
Marta, lo dejamos aquí ya. Marta, como siempre, muchísimas gracias. Un besito muy grande.
Gracias a ti, un beso muy grande.
Hasta luego.
Gracias a todos. Adiós.
La presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. Recordeu que totes les xerrades que hem tingut tant arrere a Cope Catalunya i Andorra com aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa www.cope.es. Arribem a les dues. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.